Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, comencem l'Info 266 de Ripollet Ràdio amb el resum de l'actualitat de la setmana. És 21 de març de 2014 i passen gairebé 6 minuts de la 1 de la tarda. I per començar, com sempre, donem la benvinguda a la nostra companya Francina Ricard. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs ella ens explicarà els continguts més destacats de l'Info d'avui.
Doncs avui començarem parlant del projecte Catazubi 2014, pel qual 30 joves de Ripollet marxaran durant 3 anys i mig a estudiar i treballar a Alemanya el proper mes de setembre. També parlarem amb la directora de l'escola concertada FADAC Ripollet sobre la distinció que ha rebut el centre i que l'acredita com a escola verda. La responsable de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra ens visitarà per parlar d'una estafa que estan patint alguns veïns de Ripollet, efectuada per falsos instal·ladors de gas. I acabarem parlant d'alguns dels programes i activitats de la Regidoria de Joventut i Ciutadania, com ara la sessió de tríquing que demà realitzarà el Centre Cultural dins el Cafetó.
I aquests i d'altres temes de l'actualitat de la setmana els explicarem des d'ara mateix i fins les 2 del migdia. Comencem.
El 91.3 Info.
Prop d'una 70 de joves van assistir ahir a la xerrada informativa sobre el programa Catazubi 2014, pel qual 30 joves de Ripollet podran formar-se en un sistema d'FP dual a Alemanya fins l'agost de 2018. El programa s'oferirà a Ripollet gràcies al conveni signat entre el Patronat d'Ocupació i l'entitat Bridge for Mobility. A partir d'un programa de subvencions del govern alemany, els joves d'entre 18 i 30 anys rebran sense cost els cursos d'alemany, 2 mesos de pràctiques remunerades abans d'iniciar l'FP dual a Alemanya, trasllat, estada, etc. Per parlar una mica tant d'aquest programa com de les motivacions dels joves ripolletens a marxar a Alemanya, avui contem amb nosaltres amb la tècnica del Patronat Municipal d'Ocupació, la Carme Guirado. Bona tarda.
Bona tarda.
El coordinador del Patronat, Vicenç Gibert. Benvingut.
Hola, gràcies.
També contem amb nosaltres amb 3 dels joves que ahir van assistir a aquesta xerrada, en Daniel Guerrero.
Bona tarda.
El Daniel Velasco.
Bona tarda.
I l'Eric Matas.
Buenas.
Benvinguts. I per últim, a l'altra banda del telèfon, tenim amb nosaltres a l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Parralejo, parlem primer amb vostè, que sabem que ens ha de deixar. Expliqui'ns una mica com valora, com veu aquest projecte pels joves del nostre municipi.
Bé, bon dia. Jo ho vaig comentar ahir a la presentació, que vaig tenir l'oportunitat de poder assistir, i els hi vaig comentar que això és una oportunitat. La vida està plena d'oportunitats, i aquesta jo crec que és una, en un moment complicat, perquè l'atur juvenil tots sabem que està en uns índexs que la nostra societat ja difícilment pot assumir, i aquesta oportunitat que ens arriba a través de l'Associació Catalana de Municipis, i que serem 10 municipis arreu de Catalunya que participarem en aquest projecte, jo crec que és una oportunitat important que a través del Patronat Municipal d'Ocupació posem a l'abast dels nostres joves de Ripollet, els que tenen entre 18 i 30 anys, que tinguin la possibilitat de fer una formació i pràctiques amb aquesta dualitat a Alemanya, un país que en aquests moments necessita persones que tinguin una mínima formació i que tinguin la capacitat d'aprendre l'idioma i que tinguin la capacitat de poder aprendre un ofici. El que fa el Patronat d'Ocupació és posar aquesta eina al servei dels nostres joves, i jo espero que hi hagi com a mínim els 30 que necessitem per poder conformar aquest projecte a nivell local i que estiguin interessats. Jo personalment crec que és una bona oportunitat i que jo estic segur que com a mínim hi haurà els 30 joves que la voldran aprofitar.
Senyor alcalde, no podem deixar de pensar, jo crec que molts de nosaltres, en aquelles persones que als anys 60 van emigrar a Alemanya.
Sí.
Tots tenim alguna pel·lícula, alguna cosa al cap, no?
Sí, vent Alemanya, Pepe, no?
Exacte. Creu que és comparable en algun aspecte?
No, de cap de les maneres. O sigui, nosaltres no anem allà amb la maleta i intentant trobar feina, sinó que nosaltres el que anem és des d'aquí amb una formació prèvia, amb una formació a través d'aprendre l'idioma amb un curs de més de 300 hores, amb un cost molt important, perquè tot això té un cost molt important, que està avalat i finançat per el govern d'Alemanya, i per tant tots aquests joves que vagin allà van en busca d'una oportunitat de feina, però en unes condicions d'estudis, de pràctiques i molt ben reglamentat. Jo crec que no té res a veure. Potser això té més a veure amb la quantitat de joves que en aquests moments estan molt preparats, que estan licenciats, que tenen la seva carrera acabada, que no troben oportunitats aquí al nostre país i que, per desgràcia, molts d'ells estan marxant. Jo crec que té més a veure amb això, amb persones, diguem, que tenen l'oportunitat de trobar una feina i una formació fora, que, per desgràcia, al nostre país no els hi estem donant, aquests joves.
Mm-hmm. Doncs ara parlarem també amb ells de les seves motivacions per tal de marxar a Alemanya, i també amb personal del Patronat d'Ocupació. Moltíssimes gràcies, senyor Parralejo, per haver-nos atès.
Molt bé, a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
Doncs com deien, seguim parlant, parlem amb els tècnics del Patronat Municipal d'Ocupació. Expliqueu-nos una mica quin és el vostre paper en aquest programa.
Bueno, el nostre paper principalment ha sigut primer rebre amb aquest projecte, atendre amb aquestes persones que ens estaven proposant aquest projecte, i des de les nostres instal·lacions localitzar els joves que teníem inscrits al Club de la Feina per poder-los proposar aquesta. Vam partir des de 171 persones. Nosaltres hem dedicat tota aquesta setmana intensivament a localitzar-los, a poder-los informar per poder vindre a les sessions informatives. De tots ells han vingut, nosaltres hem localitzat 60 del poble, altres d'ells no els ha interessat pels motius familiars, personals i tal, però en principi nosaltres vam localitzar 60. No solament van vindre 60, sinó que van vindre altres persones també de fora del municipi, que es van entrar també i que no van poder atendre a altres llocs que s'havia presentat aquest projecte.
Com valoreu el fet de que a prop de 70 joves ahir assistissin en aquesta reunió?
Bueno, magnífic. No ens pensàvem que arribés tant. El que passa que sí que és veritat que ha sigut un treball molt intensiu, i crec que gràcies a això ha pogut vindre la gent. Hem contactat un per un.
I expliqueu-nos una mica com funciona el programa, què és el que s'ofereix en aquests joves?
Bueno, en principi s'ofereix un curs d'alemany de 300 hores, amb pràctiques directes amb Alemanya. Una vegada que aquest jove passa aquest primer curs i les pràctiques, comprova que tot això li agrada, el que fa és s'inscriu a la AFP dual d'Alemanya, i aleshores comença l'AFP amb empreses i el centre formatiu d'Alemanya. Això està previst entre el setembre i octubre, seria el començament de l'AFP, i dura entre 3 anys, 3 anys i mig, aquesta formació professional.
Parlem de professions, que ja hi ha com una bossa de professions, una vintena més o menys. De quin tipus de professions més o menys estem parlant?
Són professions tècniques, sobretot en les empreses d'Alemanya el que necessiten és un nivell d'una FP alta, diem, amb sobretot ocupacions d'un caràcter tècnic.
Vosaltres, és la primera vegada que el Patronat d'Ocupació participa en un programa d'aquest tipus?
Sí, aturats.
Bueno, són joves, però aturats.
Sí, és el primer cop que ens hem trobat amb aquesta, que hem vist una gran oportunitat aquí per poder donar sortida amb aquest tipus de jove.
I hem de dir que aquí el govern alemany doncs hi dedica molts diners per poder formar i atendre aquests joves, no?
Sí, Alemanya està, per les característiques de la seva demografia, li falten joves, i està dedicant una part molt important de la inversió a tenir joves que puguin treballar i quedar-se en Alemanya a poder mantenir les empreses i poder...
Vosaltres continuar. Participareu des del patronat d'alguna manera o guiareu tot el procés de selecció que ara es faci fins que els joves marxin?
Sí, nosaltres hem començat ja, precisament com deia abans, amb la selecció d'aquestes persones, bueno, amb l'ajuda de localització a aquestes persones. La selecció i les entrevistes es faran des de les oficines del patronat, que vindran l'empresa Katsubi, que són els que vindran a fer-ho. Bueno, en realitat serà el B4M, seran els que ho fan. Després deixem les instal·lacions perquè fegin els curs d'anglès, aquestes 300 hores, Bueno,
què els faran, al patronat?
Al patronat d'ocupació, sí.
Uh-huh. I guiareu una mica doncs, a l'empresa aquesta per poder fer tot el procés.
Uh-huh. Exactament.
Parlem, si us sembla, amb els protagonistes, que realment d'aquest programa, que són els joves. Expliqueu-nos una miqueta què és el que us ha portat a assistir a aquesta reunió. Comencem per aquí, per l'Eric.
Sí, doncs, no sé, veia que era una gran oportunitat per poder-me anar-me d'aquí i seguir aprenent i això.
Jo, ara, la teva situació aquí quina és?
Jo ara mateix estic parat i a vegades treballo quan surt alguna cosa.
I ara t'has proposat estudiar també.
Sí, estudiar alemany ja ho volia fer. Uh-huh. I amb això ja doncs, és molt millor perquè aprenc molt més ràpid i puc anar a viure una experiència allà que és molt diferent que aquí.
I tu, Eric, sí que estàs a... Dic Eric, perdona. Daniel, sí que estàs estudiant.
Sí, jo ara mateix estic estudiant un grau superior i si no estigués estudiant sí m'aniria, però estudiant no es pot.
Ja ho has decidit?
Sí,
d'ahir
sí.
Avui ja has dit no ho deixo.
Prefereixo acabar els estudis i ja quan tingui, no tingui treball i res, pues, m'ho pensaré i sí que es podria pensar per anar.
Clar, l'any vinent ja tindràs un grau superior i podràs buscar feina. Realment ahir a la reunió us van comentar que els estudis que tu hagis fet fins ara no es poden convalidar a Alemanya, no?
Sí,
això és
sí.
El que t'ha fet una mica...
Pensar.
I què és el que t'havia portat a venir a la reunió? Per què realment deies és una oportunitat?
Bé, doncs no ho sé, perquè porto diversos anys a l'atur i l'any passat em vaig quedar sense plaça per fer el curs Pons per el superior i em vaig presentar per la meva compte i no tenia res que fer i llavors vaig anar al patronat, vaig fer uns cursos i ja a partir d'aquí van trucar per a la reunió i tot això.
Mm-hmm. Seria ideal, no?, fer un FP dual aquí.
Sí, aquí seria el millor.
Que poguessis fer les pràctiques i et paguessin també, no?
Sí.
Això des del patronat, com ho veieu? No és factible, no?
Seria fantàstic que es pogués fer.
No és veu factible
no,
a la societat actual.
No,
bueno. I ens falta parlar amb el Daniel, que et va portar... Tu sí que t'ho estàs rumiant en sèrio,
sí.
Eh?
Clar, és, bueno, jo et parlo en castellà.
Sí, cap problema.
Que es que es un paso importante, en verdad. Porque dejas, es como empezar una nueva etapa desde cero. Dejas aquí todo y empiezas allí desde con nada. Bueno, con nada no, porque te ayudan, ¿no? Pero empiezas desde cero, o sea, vas tú solo. Eres tú contra el mundo.
¿Qué os han dicho en casa?
Bueno, a mí me han dicho que no. Sinceramente.
Clavea, sin mayor edad, ¿no?
No, y yo tengo que pensar en mi futuro.
Es importante contar con el apoyo de la familia.
No, me apoyan, pero no les acaba de gustar que me vaya.
¿Y vosotras?
Doncs a mi m'han dit que faci el que vulgui, bàsicament. Jo tinc els meus estudis de superior, de grau mig, d'automoció, no he trobat res, estic fart d'estar aquí sense... Bueno, fent alguna cosa, però no de la meva rama i vull anar-me. Jo ho tinc molt clar.
Què és el que, quins són els avantatges i els inconvenients que hi veieu, els més grans?
Els avantatges? Doncs això, que te'n vas a un país i aprens una llengua, t'estàs formant amb una cultura diferent, que també està bé. I, no sé, i els contres, que no estàs amb la família, amb els amics. Suposo que els diners també tindràs pocs diners per fer alguna cosa que vulguis fer. Només per menjar, a casa...
Mantenir-te una mica,
sí.
No? Perquè, clar, parlem de 800 euros, però el nivell de vida d'avui en dia és
alt. Molta feina que has de fer, també. La cuina, tot, netejar tot, o sigui, tot.
Bueno, yo con esto, con el tema de limpieza, voy bien.
Porque... Eres un chico aplicado, ¿no?
Sí.
Ayer decía mucho la persona que... Una de las que hablaba de la empresa de Bridge for Mobility... soñaréis en alemán.
Ya más tarde.
¿Sí?
Sí.
Es que son muchas horas, ¿verdad? Pero no bien, porque tienes que ir con una base, por lo menos una base.
Uh-huh. ¿Y cómo os imagineu el vostre futur en cas que ja aneu a Alemanya?
El meu futur? És que la veritat és que no he pensat, perquè ara estic pensant en si em seleccionen. I estic només pensant en això. Després ja pensaré...
A poc a poc, no?
Sí.
Sí, no heu pensat pel tema i si trobo feina allà, i trobo una dona i resulta que em quedo a viure allà? Us heu plantejat?
que venga también ella.
A mí es igual.
I el Daniel, que s'ha quedat ahí pensatiu?
No, jo no tinc cap problema.
O sigui que de tres, un ha decidit que de moment...
Jo no marxo.
Tu no marxes. Com veus tu el teu futur aquí a Ripollet?
Jo, si acabo els meus estudis, intentar buscar la feina del meu rang, i si no, doncs estudiar una altra cosa. Universitat o... ja es veurà.
Mhm. Perquè la situació ara, com la valoreu els joves? Parlava l'alcalde de l'atur.
Està horrible. Horrible.
Vale. I aquí el patronat fa el que pot.
Lo que podem.
Doncs hem de dir que, insistir sobretot, que el dia 27 de març és l'últim dia per poder inscriure's, que ho han de fer al web b4m.cat. No sé si vosaltres ho heu recomanat a algun amic,
sí,
amiga.
Sí. No.
Hi ha molta gent.
Sí?
Sí.
I penseu que hi haurà molta gent que finalment, perquè una cosa és anar a la reunió, una altra cosa és escriure's.
Sí.
Sí? Penseu que...
Claro. Es que també piensan que és una oportunitat, també. Ya que no, a nosotros nos han informado, que menos que nosotros informará a la gente de nuestro alrededor, que también está en una situación como nosotros.
Mm-hmm. Mm. Aquí ajuda el patronat a fer una mica d'altaveu, no?
Sí, a veure... Sobretot també si algun jove té problemes a l'hora de fer la inscripció, pot venir al club de la feina i
amb els nostres ordinadors, internet, el que sigui,
es pot facilitar per fer la inscripció sense cap problema.
Molt bé,
abans
doncs,
el 27 de març.
De març, eh? Sí, sí, queden uns dies només, o sigui que la gent s'ha de rumiar, és una decisió important. Vosaltres ja l'heu pres, els tres, veig que ho teniu molt clar. Que tingueu moltíssima sort, feu el que feu. Vale? I que vagi molt bé. Espero que d'aquí uns anys veniu i expliqueu doncs, el vostre futur com està en aquest moment. Nosaltres acomiadem doncs, a la Carme Guirado, tècnica de la Patronat d'Ocupació. Gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
També al seu coordinador, el Vicenç Givert.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. I amb aquests tres nois valents, un per decidir quedar-se i els altres dos per decidir marxar, el Daniel Guerrero, el Daniel Velasco i l'Eric Matas. Que vagi molt bé.
Igualment.
Adéu.
Esteu escoltant Info.
I seguim amb més notícies. El nostre municipi és un dels 803 d'arreu de Catalunya que ja han presentat la documentació per portar la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local al Tribunal Constitucional. Així, el passat dimarts, dia 18, el president del Consell de Governs Locals, Miquel Buch, va lliurar a l'alcalde de Barcelona, en Xavier Trias, qui encapçala aquest procés, tota la documentació necessària per portar aquesta llei al Tribunal Constitucional.
L'Ajuntament de Ripollet en ple, en la sessió celebrada el 27 de febrer, va acordar adherir-se a la presentació d'aquest recurs. Segons assegura l'alcalde Juan Parralejo, aquesta llei envaeix l'autonomia local i les competències de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. L'alcalde també creu que la llei va contra el principi de subsidiarietat que estableix la Carta Europea d'Autonomia Local i representa una regressió democràtica. Més de 850 municipis, el que suposa més del 90% dels ajuntaments catalans i representa gairebé 7 milions i mig d'habitants de Catalunya, han confirmat al Consell de Governs Locals que han aprovat als seus plens l'acord per imposar el recurs i ja han aportat la documentació o estan en vies de fer-ho.
I aquesta setmana el COP Compromís per Ripollet ha posat sobre la taula el tema de la remunicipalització per tal de donar arguments sobre la viabilitat que un ajuntament s'encarregui directament de la gestió de serveis com ara el subministrament d'aigua, llum o la neteja dels equipaments municipals. Va portar un tècnic expert en la matèria que ho va posar en pràctica a l'Ajuntament d'Arenys de Munt.
Es tracta de Jordi Colomer, tècnic municipal que durant el govern de la CUP va remunicipalitzar els serveis de subministrament d'aigua, deixalleria, neteja d'equipaments públics i llars d'infants. Ell mateix ens explicava els avantatges de gestió directa.
I amb això el que s'aconsegueix són dues coses. Una, estalvis a nivell de costos, sobretot en tema d'IVA, perquè l'empresa pública municipal no està subjecta a facturar amb IVA a l'Ajuntament, i estalvis també amb el benefici industrial, perquè el propi Ajuntament no espera pas treure el benefici d'una activitat que fa per si mateix. No? Per tant, d'entrada hi ha un estalvi econòmic molt important, i per l'altra el que hi ha és que tu coneixes el servei que estàs fent.
Segons va exposar el ponent, amb el projecte de la deixalleria municipal, per exemple, van aconseguir una reducció de despesa del 30%. Colomer també va explicar que el principal problema de la gestió externa dels serveis obligatoris és que sovint, per tal de reduir el cost de contracte i mantenir el marge de benefici, les empreses no compleixen amb tots els serveis contractats, com ara les inversions compromeses o oferir unes bones condicions laborals als treballadors. Arenys de Munt, per exemple, es van trobar amb aquesta situació amb Sorea.
Arenys de Munt el que vam fer va ser posar en marxa el servei públic d'abastiment d'aigua municipal, que fins llavors estava portant una empresa de la matriu d'aigües de Barcelona, Sorea, i bé, de fet, vam començar a prestar el servei directament des del municipi, ens vam adonar que Sorea no havia fet les inversions que tenia obligació de fer, no havia aconseguit els rendiments de xarxa que en teoria havia d'aconseguir, és a dir, la diferència entre l'aigua que entra i l'aigua que surt, doncs tenia un rendiment molt més baix del que havien d'aconseguir, etcètera, etcètera.
Per part del Compromís, el regidor José María Osuna va destacar minuts abans de començar l'acte que a Ripollet hi ha molts llocs per on començar, com ara també el servei d'aigua, la recollida d'escombraries i la neteja viària i d'equipaments. Des del Compromís insisteixen que la remunicipalització és possible i que seria viable econòmicament.
L'Assemblea Nacional Catalana ha reorganitzat per aquest cap de setmana una recollida intensiva de signatures. A Ripollet, tant dissabte com diumenge, s'instal·laran diversos punts de recollida.
Amb aquestes signatures, els ciutadans demanen al Parlament de Catalunya la convocatòria de la consulta sobre la independència i que, en un supòsit que s'impedeixi la seva celebració, els nostres representants electes declarin la independència d'acord amb el dret internacional. El punt de recollida s'instal·larà dissabte de 10 a 11 a la plaça de Pere IV i de 10 a 2 a la Rambla dels Pinatons. I diumenge de 10 a 11 a la plaça de Pere IV i de 10 a 2 a la Rambla de Sant Jordi 68.
I parlant d'actes polítics, el Centre Cultural de Ripollet acollirà dilluns 24 de març a les 7 la presentació del llibre A l'ombra de 1714, escrit pel diputat al Parlament català Fernando Sánchez Costa. L'acte també comptarà amb la intervenció de Víctor Dieguez, president i portaveu del PP de Ripollet.
A banda de la presentació, es farà un petit col·loqui entorn a aquest període. Sánchez Costa és professor de la Universitat Internacional de Catalunya d'Història i Filosofia. En el llibre A l'ombra de 1714, Sánchez Costa tracta el període històric dels anys 30 al segle XX, tot fent una aproximació a l'època republicana. L'autor s'endinsa en la dinàmica política i els debats de l'època, tot parlant de temes com la qüestió nacional, religiosa o social.
I per últim, recordar que el proper dijous, 27 de març, se celebrarà a 7:45 el ple municipal d'aquest mes. Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa ja ha avançat que presentarà una moció sobre la campanya Una Catalunya Social. Aquesta campanya culminarà el proper 6 d'abril amb una manifestació a Barcelona.
La campanya defensa que l'administració local, i en el nostre cas l'Ajuntament de Ripollet, continuï sent una administració propera a la ciutadania, que es garanteixi la cooperació entre administracions i que es disposi dels recursos suficients per donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes. En aquesta línia suposa totalment a la llei de racionalització de les administracions públiques.
Aquest dimarts, la secció del Vallès Occidental del Multireferèndum 2014 es va trobar a Ripollet per celebrar la primera assemblea oberta per començar a organitzar les activitats d'aquesta plataforma d'ara fins a les eleccions europees.
Aquesta plataforma, iniciada pels col·lectius Som lo que sembrem i aturem el fracking, actualment ja compta amb el suport de la CUP, el procés constituent, Aigües Vida i la xarxa per la sobirania energètica, entre d'altres. Aquest moviment té l'objectiu de crear una sèrie de consultes de forma virtual i en urnes presencials per tal de demanar el parer del ciutadà sobre assumptes com ara l'energia sostenible o les ILP, que s'han aturat i no s'han pogut presentar al Parlament. Verònica Miró és la representant del Vallès del Multireferèndum i ens explica quines preguntes es faran en aquesta consulta.
Una és la pregunta del deute, després també la pregunta sobre si volem una agricultura amb transgènics o no a Catalunya, que ve promoguda per Som lo que sembrem. Després ve també hi ha una pregunta sobre les iniciatives legislatives populars. Perquè nosaltres i tots molts col·lectius que hem portat iniciatives legislatives populars al Parlament, aquestes han estat rebutjades sense cap tipus de consideració. I la quarta pregunta és una pregunta sobre el tema de la sobirania energètica.
La primera onada de consultes es farà de forma digital durant 3 setmanes a partir del 23 d'abril. La segona serà la setmana del 19 al 25 de maig, data de les eleccions europees amb urnes presencials al carrer. There's a place in your heart, and I know that it is love.
Oficialment, l'escola concertada FADAC Ripollet ja és una escola verda. El centre va rebre el distintiu que ho acredita en el marc de la festa de celebració del 15 aniversari de la xarxa d'escoles verdes que va tenir lloc el passat 15 de març. Per parlar-ne d'aquest tema, contem a l'altra banda del telèfon amb la directora de FADAC Ripollet, la Carme Escorcell. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Carme. Explica'ns una miqueta què vol dir que FADAC Ripollet és una escola verda.
Doncs mira, perdó, que és un centre que ha rebut un distintiu certificant el compromís per desenvolupar un pla d'actuacions vinculat a l'educació ambiental i respecte cap a l'entorn més proper.
Mm-hmm. Quines són aquest pla d'actuacions, algunes dels elements que fan que el vostre centre sigui sostenible? Mm.
Doncs mira, a part d'una formació bastant extensa que s'ha fet amb el professorat, també tenim, bueno, és tot un projecte d'escola i una sèrie d'actuacions, com per exemple la recollida selectiva de paper i cartró, d'envasos plàstics i deixalles orgàniques i de rebuig, intentar esmorzar equilibradament i fent servir carmanyola, no utilitzant paper d'alumini, participem en la campanya de la Generalitat de Mengem Fruit a l'Escola, fem recollida d'oli usat, tenim un hort urbà petitó, perquè no podem tenir-lo més gros, però bueno, també estem treballant amb això, i reutilització de llibres de text, i també, sobretot, conscienciació d'estalvi de la llum i l'aigua, totes mm-hmm. aquestes coses.
Déu-n'hi-do. Imagino sí. que els adults ja sou prou conscients, però quina és la implicació dels alumnes en aquest projecte? Costa que s'impliquin?
No, estan molt contents i molt motivats, ells. De fet, tenim un comitè ambiental format per membres de tota la comunitat educativa, de membres del PAS, de pares, mestres, alumnes, etc. A partir de tercer tenen un representant i després també, a partir de tercera primària, tenim a cada classe l'encarregat verd, que són els que s'encarreguen de cuidar l'hort, de penjar notícies a la web, de la recollida del paper, també controlar-la una mica i això... Mm-hmm.
Hem de dir que sou 500 nous centres educatius de Catalunya en aquesta xarxa. Feu alguna activitat conjunta, a part del que parlàvem, no?, d'aquesta festa que vau fer el dia 15?
A veure, nosaltres, com que fa poquet, tan poquet que hi hem entrat, no activitat així conjunta a tots, no. El que sí que hi ha seminaris i fòrums que hi participem mm-hmm. i després compartir experiències amb altres escoles. Però així d'activitat molt concretes, de moment no en tenim constància, no hi hem participat.
Hem de dir que aquest distintiu s'ha d'anar renovant. Sí. Imagino que teniu la intenció, no?, que el projecte perduri.
Sí, de fet s'ha de renovar cada 3 anys. A veure, és una aposta que no només és de FEDAC Ripollet, sinó de totes les escoles FEDAC de tota Catalunya, que en són 24, i de fet n'hi ha algunes que ja el tenien i l'han anat renovant. Per tant, se suposa que sí que és un projecte FEDAC que perdurarà.
Mm-hmm. Carme, hem de dir que ja que et tenim amb nosaltres avui per telèfon, volíem aprofitar per preguntar-te una mica per la línia de secundària que la Generalitat ha aconseguit al centre.
Sí.
Com està aquest tema?
T'explico una mica. A veure, nosaltres vam fer un estudi de les places escolars que es necessitaven a Ripollet i llavors amb el recolzament del patronat de la FEDAC i l'equip de titularitat, doncs es va decidir tirar endavant amb el projecte aquest. De continuar amb els nostres alumnes i algun que pugui venir que estigui interessat. Llavors, bueno, tots estem molt contents i molt engrescats. Hem estat i encara estem adequant l'escola segons els requisits que es necessiten per obtenir els permisos i suposem que en aquest mes o el mes que ve en breu sortirà publicat el DOC, que ja ens l'han concedit.
Mm-hmm. Això vol dir que començareu aquest curs vinent?
Començarem aquest curs vinent, sí, sí.
Perfecte. Això també et suposarà molta més feina.
Bueno, la tenim distribuïda, la tenim repartida, eh? Sí.
L'important és que esteu contents.
De fet, jo sóc la directora titular i després hi ha una directora pedagògica, que és la Núria Mas, que és la que també... Entre les dues repartim. Mm-hmm. I ara ella, de fet, serà la directora d'ESO. O sigui que tot està repartit.
Doncs felicitats perquè l'escola creix i perquè sou una escola verda i en continuarem parlant, com tu dius, de cara al proper curs, doncs que...
Molt bé.
D'aquesta nova línia que us han concedit, d'aquesta primera línia secundària. Carme Escursell, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Vinga, adéu. Bona tarda. Adéu.
Adéu. I seguim parlant d'escoles perquè aquest diumenge la plataforma DAMPA de Ripollet ha organitzat una jornada al Centre Cultural per presentar-se públicament a entitats locals i la resta de la ciutadania. Les activitats començaran a les 11 del matí amb un esmorzar i l'actuació del Ritme Mollo. A continuació hi haurà les intervencions de Montse Conejo, vocal de la FAPAC i membre del moviment Badalona es mou, Laura Colls, vicepresidenta de la FAPAC, i de Maria Vinuesa, vocal de l'associació de mestres Rosa Sensat. També participaran altres plataformes DAMPA de poblacions veïnes.
La plataforma DAMPA està formada per la majoria d'associacions de mares i pares de les escoles i instituts públics de Ripollet, a excepció de l'Escola Tiana i l'Institut Palau-Ausit. L'objectiu de l'entitat és ser un espai de trobada per totes les associacions de mares i pares i potenciar la participació als centres educatius. En l'àmbit general, la plataforma defensa l'escola pública davant les retallades que s'estan produint, defensant els drets de docents i alumnes. A escala local, una de les primeres reivindicacions de la plataforma serà la construcció del quart institut de Ripollet per part de la Generalitat de Catalunya.
Un dels acords més destacats de les juntes de govern local del mes de febrer han estat l'aprovació inicial de les bases específiques regulades de les beques de menjadors escolars pel curs 2014-2015. A més, també s'ha donat llum verda a les bases específiques reguladores de les beques de llibres i material pel proper curs escolar.
El termini d'inscripció serà a partir de dilluns i fins a l'11 d'abril. Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i es poden recollir a la mateixa OAC, a Serveis Socials o a la web municipal ripollet.cat.
I parlem de teatre. Stockman arriba aquesta nit a les 9 al Teatre Auditori del Mercat Vell, una adaptació de l'obra de Henrik Ibsen, Un enemic del poble.
En una ciutat noruega, l'expansió econòmica d'un balneari molt lucratiu es veu interrompuda per la troballa de que les aigües estan contaminades. L'entrada té un preu de 16 euros i hi haurà vestíbul obert a càrrec de la Careta Teatre.
Alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Palau-Ausit han participat aquesta setmana en el concurs Picalletres que emet el canal Terrassa Vallès. El 23 d'abril serà el torn del Sant Gabriel, que participarà contra el FEDAC Cerdanyola Anunciata.
Picalletres és un concurs lingüístic que consisteix a lletrejar paraules en català. Els objectius principals són entretenir, fomentar i promoure la lectura i l'ús de la llengua catalana. El guanyador del concurs participarà el proper mes de juny a la gran final amb els vencedors de la resta d'edicions locals del concurs. D'aquí sortirà el guanyador de Picalletres de tot Catalunya. Picalletres, presentat per Joan Carles Fòlia, s'emet els dimecres a les 9 del vespre.
Info, edita i presenta Reme Herrera.
Com hem dit a l'inici de l'informatiu, a les darreres setmanes els Mossos d'Esquadra han rebut diverses denúncies per estafes efectuades per falsos tècnics de gas que cobren per revisions o reparacions de la seva instal·lació de gas. Per tal de prevenir aquest tipus d'estafes, la Policia Autonòmica està duent a terme una campanya informativa sobre aquest tema i per parlar-ne comptem amb nosaltres amb Raquel Díaz, que és Mosso d'Esquadra, Policia Comunitària de Ripollet. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Raquel, explica'ns una mica què és el que denuncien els ciutadans. En què consisteix aquesta estafa?
Val, consisteix bàsicament en que un fals tècnic de la companyia de gas fa una suposada revisió per la qual cobra la víctima preus fora de serveis de les tarifes habituals o fa reparacions que no caldria fer. Generalment el modus operandi és que les persones estafadores presenten al domicili de la víctima vestides amb una granota de treball. Diuen que són tècnics de la companyia de gas i que venen a fer una revisió rutinària, però molt, molt necessària. També per donar més credibilitat i facilitar l'engany, s'acrediten amb un carnet professional fotocopiat amb la seva fotografia i un logotip d'una empresa fictícia, en comptes d'acreditar-se amb el carnet oficial. Les persones estafadores, un cop han fet la revisió, també acostumen a oferir-se per reparar un element que realment no està avariat i per això després també tenen que cobrar una tarifa. Uh-huh. Normalment els hi demanen diners en efectiu, que això és una cosa que ja és la primera pista que ens pot donar que estem davant d'una estafa, perquè mai es cobra en efectiu, sinó que es factura després a la mateixa factura del gas.
Ho fan... podríem dir, amb cara de descoberta, vull dir, però fins i tot pengen cartells a les portes dels edificis.
Sí, hi ha alguna variant que pengen cartells avisant de que un dia en concret passarà una persona de la companyia. Aquest dia concret passa una persona ben arreglada i els informa que hi ha una nova tarifa, una nova quota que està al voltant d'uns 100 euros i que a canvi d'aquesta quota també vindrà un revisor al cap dels dies. El revisor no ve mai, un cop ha satisfet la quota.
I com se n'adonen els denunciants que han estat estafats? En quin moment van a posar la denúncia?
Normalment se n'adonen quan ho expliquen a un familiar o a una persona que sí que coneix la normativa. Mm-hmm. O després, quan ja han marxat, igual se l'encem al llum i comencen a sospitar, ostres, que estrany, no?
Quina situació més estranya que m'he trobat, no?
Sí, sí.
I quantes denúncies heu rebut fins ara?
Val, no és que hi hagi una onada, denúncies són aïllades, però bueno, sí que van apareixent, igual un mes són dos o tres, un altre cap, mm-hmm. però bueno, també això ens dona a pensar que com no són una onada gran de denúncies, hi ha moltes persones que no denuncien, o bé que no se n'adonen de que han estat estafats, o pel motiu que sigui no venen a denunciar.
Clar, perquè penseu que pot haver-hi persones que, bueno, que han pagat, han rebut aquell servei, fins i tot pensen que la seva instal·lació està en correcte estat i que no és així.
Correcte, jo crec que sí, que hi ha persones grans, normalment les víctimes són persones grans, que viuen soles i que en el moment que són estafades estan soles, i penso que igual si no li expliquen a ningú poden arribar a creure que no han estat estafades.
Mm-hmm. Clar, tenint en compte que aquelles persones, en principi, només s'hi dediquen, ja que entren a casa, podien fer qualsevol altra cosa.
Sí,
clar, que aquest també és un perill.
De fet, moltes, a més de fer aquesta feina entre cometes, ja estan a casa. Normalment solen ser dos operaris i bueno, es fixen on tenen les víctimes, les joies, objectes de valor, diners, i distragent a la víctima demanant qualsevol cosa que necessitin per la revisió, doncs marxen del lloc i aprofiten per furtar joies o objectes. Clar. O diners.
Normalment, com deies, són persones grans les estafades.
Sí, les víctimes solen ser persones grans, són més vulnerables, són persones que a més, bueno, per ser grans, doncs, tenen menys memòria per l'edat, amb problemes algunes de desorientació. I clar, a l'hora després de denunciar i dir, potser identificar aquests falsos operaris, doncs és més difícil d'identificar-les.
Mm-hmm. I quina és la informació que esteu facilitant? Com es poden prevenir aquest tipus d'estafes?
Val, els consells que estem donant, primer no obrir la porta a persones desconegudes i sempre parlar des de dins. Després no deixar passar a visites inesperades d'aquestes companyies al domicili. Mm-hmm. Cal també que demanem la identificació a aquestes persones. Com he dit abans, s'identifiquen amb un carnet fotocopiat, amb la fotografia, i amb el que s'haurien d'identificar és amb un carnet expedit per la Direcció General d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya. Mm-hmm. I també un dels consells és trucar a l'empresa per verificar la revisió. També s'ha de dir que davant la voluntat de la intenció de la víctima de trucar a l'empresa, ells de vegades ofereixen trucar des del seu mateix telèfon a un telèfon on hi ha darrere un fals operador que també està en complot amb ells, i aquest fals operador l'informa de la legalitat de la revisió quan no és així.
Clar, certifica que sí, que és correcte, no?
Exactament. I per últim, no pagar mai cap quantitat en efectiu. Les revisions es carreguen sempre a la mateixa factura del servei de subministrament del gas.
Mm-hmm. Clar, si ens trobem en aquesta situació i ens n'adonem quan ja estan a casa, i sobretot si parlem d'una persona gran, què ha de fer?
Val, el primer, no precipitar-se. Verificar el que hem dit amb la companyia, amb l'empresa, que realment es tracta d'una revisió oficial. I bueno, si tenen qualsevol dubte, consultar amb algun familiar o trucar a Mossos d'Esquadra, si tenen qualsevol dubte.
Clar, perquè segons com pot ser perillós, no? En el cas que la persona, tenint els operaris allà, se n'adoni i els faci fora o el que sigui, suposo que amb això s'ha d'anar una mica al tanto, no?
Sí, hem d'anar en compte.
Uh-huh. I si ens adonem quan ja hem marxat i ja hem pagat, i què fem?
Bueno, si ja hem marxat, bueno, trucar ràpidament als Mossos d'Esquadra, facilitar la descripció d'aquestes persones per si encara estiguessin pels voltants, i, bueno, i després anar a dependències policials amb tota la informació, la descripció que ja hem donat i amb la documentació que ens hagin pogut facilitar, encara que sigui falsa.
Us heu trobat, anteriorment amb casos d'aquest tipus? Heu aconseguit trobar aquests falsos inspectors o el que sigui que es facin passar?
Val, jo dades concretes no en tinc, però sí que sé que hi ha hagut detinguts per estafes d'aquest tipus.
Clar, perquè imagino que això es pot estar fent estafes d'altres serveis, no?
Sí,
de la
sí,
llum,
sí.
Que tothom sí. Pica a casa...
Igual que del gas, doncs, del gas natural, del gas butà, de la llum, inclús ara amb això del TDT, de les antenes, bueno, cobren per sobre dels preus habituals. En altres serveis també ho fan.
I sempre s'ha d'anar als Mossos d'Esquadra?
Mossos d'Esquadra o policia local?
Policia local també es pot interposar la denúncia.
També.
Doncs bé, nosaltres esperem que hàgim fet alguna mena d'alerta, no? Sobretot entre la gent gran, que puguem aconseguir doncs, que aquelles persones no obrin la porta, com tu dius, no? que segueixin tots aquests consells. Jo crec que s'han de seguir en molts casos, no només en aquests.
Sí,
no?
Sí, perquè en l'època que estem, a veure, a part de l'estafa de serveis, la gent s'ho engenia tot per estafar.
Doncs seguirem parlant d'aquests temes, com sempre, i agraïm moltíssim a la Raquel Díaz, que és a Mosso d'Esquadra i Policia Comunitària de Ripollet, la seva atenció i la seva informació. Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I tenim un parell de punts esportius per tal d'oferir nous serveis als usuaris del gimnàs del Poliesportiu Municipal. La web PAME ofereix un seguit de rutines gratuïtes que es poden descarregar directament de la web, on podran trobar exercicis i les màquines que es poden utilitzar preferentment.
Aquestes rutines inclouen un seguit de consells per millorar la forma de realització dels exercicis per evitar lesions i recordatoris bàsics sobre la dieta diària. Igualment, es recorda que els monitors del gimnàs poden ajudar a atendre i resoldre els dubtes que sorgeixin als usuaris i usuàries d'aquesta instal·lació municipal.
I el Club Bàsquet Ripollet retrà homenatge als senyorats Joan Tudolí i Francesc Mimó amb la celebració d'un partit el proper 29 de març entre els veterans de l'entitat i els del Futbol Club Barcelona.
Joan Tudolí fou jugador i entrenador del Club Bàsquet Ripollet, un club al qual sempre es mantingué vinculat. Francesc Mimó defensà amb empenta els colors del club, mantenint una destacada vinculació amb l'entitat. El maig es jugarà al pavelló Francesc Berneda a partir de les 7 de la tarda.
Esteu escoltant Info.
Bombay, unknown, big scene. Bombay Records, we at it again, baby. Want you to do some shit, break your back. I wanna see your booty shake.
I know this hit a tip, bitch, bring me a beer. Course it down beside me, let me put some game in your ear. The way you make that back pop with ass like that. Got a nigga like me willing to spend some stacks. It ain't tricking, little
mama. I per demà dissabte, la regidoria de joventut ha organitzat una activitat ben original, una sessió de tricking, un esport de carrer basat en les arts marcials i el ball i de gran espectacularitat. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Maria José Morcillo, responsable del Cafetí. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, Mari, hem posat una cançó, jo crec que adequada, no? O què?
Hijopera, sí, sí.
Explica'ns una miqueta què és el tricking, què és el que heu organitzat.
Doncs fa qüestió d'un mes o així van venir a l'Ian i el Joel, que són dos joves que estaven al Cafetí, i ens van proposar de fer una activitat que és el tricking, perquè nosaltres no sabíem res d'aquesta disciplina, d'aquest esport, i bueno, ens van fer unes piruetes allà en el pati i el vam conèixer. I com que és una activitat, bueno, és una disciplina que no és gaire coneguda, doncs vam decidir de fer una exhibició perquè la gent també sàpiga el que és, per si li interessa, per si el vol practicar, i llavors el fem aquest dissabte. Com tu has dit, és un esport que combina el karate, la capoeira, el taekwondo, la gimnàstica, el break i el dance. O sigui, és una barreja de tot plegat.
S'ha d'estar àgil, eh?
S'ha d'estar molt àgil, s'ha de tenir molta força física per poder fer-ho. Sí, sí.
Això ho fareu a la sala d'actes?
Sí, ho farem.
Que és que estem parlant d'una disciplina de carrer i ara dic, això es fa a la sala d'actes?
Sí, perquè vam considerar que si venia gent que no estava acostumada a fer aquest tipus de piruetes, doncs millor que estigués en un lloc protegit. Hem parlat amb el PAME i ens deixa també material per posar en el terra, perquè si no, no es poden fer piruetes.
Clar, no podem anar a l'asfalt ja directe, perquè no. Es tracta d'un taller com d'iniciació. Podríem dir.
Sí, hi haurà una primera part que els nois passaran uns vídeos i explicaran en què consisteix aquesta disciplina, i la segona part serà més pràctica. Ells faran exercicis bàsics per gent que no ha practicat mai aquest esport, i llavors la gent ho podrà provar. Llavors, si després pues, els hi enganxa, volen continuar, llavors ja és una qüestió de que es posin en contacte amb ells, que quedin i que ho practiquin.
Mm-hmm. Perquè hi ha col·lectius que practiquen aquesta disciplina, saps si hi ha algun tipus d'entitat o algú que ho faci, o ho fan a títol individual?
Aquí a Ripollet no hi ha cap entitat. De fet, ells estan darrere de fer-se una entitat per poder gestionar millor aquests temes. El que passa que, bueno, de moment estem nosaltres col·laborant. I sé que hi ha molts joves que practiquen aquí a Ripollet, però que estan relacionats amb altres entitats, l'Urban Show, amb el Juan, hi ha molts nanos que ho fan. Com que és una cosa així una mica rara, pues, practiquen, però no hi ha cap seu ni cap entitat que almenys aquí a Ripollet, que ho porti.
I quants joves s'han inscrit fins ara per aquesta activitat?
Pues ahir vam quedar amb el Joel i ens van comentar que hi havia uns 26 o així. Uf. Després també, doncs, ara, una cosa és inscriure't i dir que sí que vens a l'evento, i després una altra cosa també que vinguis. Estem parlant de joves i costa molt després també ja. De que vinguin tots.
Encara per això, ja, si alguna persona està interessada, pot inscriure's, sí. Pot presentar-se demà, o com ho ha de fer?
Sí, no hi ha cap mena de problema, pot venir. A veure, tenim un aforament a la sala d'actes, però no hi ha problema, perquè si algun pare vol venir també amb el seu fill que estigui interessat i tal, i per veure l'exhibició, no hi ha problema.
Uh-huh. Hem de dir que aquest mes, a banda d'aquesta activitat, esteu portant, doncs, des de la regidoria, evidentment, moltes altres, i una de les activitats que heu fet és, de cara als joves, la segona edició del programa Sèniors.
Sí.
Com ha anat?
Doncs de moment molt bé. Hem tingut la petició de Palau Cid per fer-ho amb tres grups d'aquest centre, i la reacció, pues, ha sigut molt bona, perquè, bueno, és veure de primera mà l'exemple de dos joves, que en aquest cas la Jessica i el José Luis, l'exemple d'aquests dos joves de com s'han creat la seva carrera professional, i sobretot amb l'objectiu de potenciar molt la cultura emprenedora i el, bueno, que es busquin la vida per si mateixos.
Mm-hmm. Hem de dir que també em sembla que en els instituts heu estat fent tallers de resolució de conflictes.
Mm-hmm. Sí, aquest ha sigut també un altre taller molt, molt xulo, perquè, bueno, amb la col·laboració desinteressada de l'Alberto Castro, que ens ho ha fet, i ha sigut molt enriquidor, perquè ha provocat reaccions molt poc previsibles en els joves, no? D'apropament i d'empatia molt, molt divertides i també molt entranyables.
Mm-hmm. Veiem que hem parlat de tres activitats, tema esport, lúdic, professional, el tema dels conflictes, el tema més social, vull dir, porteu una mica de tot a la regidoria, de tot. No? De joventut.
No, l'objectiu principal és treballar qualsevol aspecte del jove, i el jove té aspectes ocupacionals, formatius, lúdics, i bueno, i ara ja, doncs, de cara a l'estiu, pues, hi ha coses molt més lúdiques encara, no? Com el certament de curs que estem preparant, i bueno, més activitats sorpresa.
Sorpresa. Bé, doncs en seguirem parlant de tot això. De moment us convidem, doncs, a poder, si no participar, si més no veure, no? Que demà imagino que es podrà veure una mica tota aquesta sessió del tricking i sortir de dubtes una mica com funciona. Maria José Mortillo, responsable del Cafè, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
El temps.
I per acabar mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet. Espero que la Francina ens doni bones notícies.
Pues em sap greu, però va ser que no. Des de dijous a les 6 de la tarda, que ja som a la primavera. I amb el canvi d'estació també hem tingut un canvi de temps. Més núvols i temperatures entre 4 i 6 graus més baixes que els darrers dies. També hi ha moltes probabilitats de pluja, tant dissabte com diumenge i de cara a la setmana vinent.
Doncs amb aquesta previsió de mal temps, entre cometes, ho sentim molt, arribem al darrer dels 55 minuts de notícies i entrevistes de l'Info d'avui divendres 21 de març de 2014. Un programa que els hem ofert en Jordi Puy al control tècnic, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, Remei Herrera. El recordem que ens poden tornar a escoltar aquesta tarda en diferit a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar l'Info online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins al proper divendres.